A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Entre tenir un rei que ven armament i una Catalunya independent sense exèrcit, no hi ha terme mitjà. Avui als Solidaris, la hipocresia de qui defensa la pau mentre trafica amb armes. Espanya és el 7è exportador d'armes mundial i el negoci està batent rècords, més de 4.000 milions d'euros, amb el Pròxim Orient com a mercat prioritari i la família reial fent de comercial de la indústria, facilitant contractes militars en països en conflicte que no respecten els drets humans i finançant el wahhabisme, el de l'Aràbia Saudita i els seus 12.000 morts i 3 milions de desplaçats al Iemen. És el cas més flagrant, però les armes espanyoles també s'utilitzen en els bombardejos sobre kurds, sirians, iraquians, agreujant la inestabilitat i inseguretat de països com Egipte, Turquia, Ucraïna, Venezuela, Pakistan, l'Afganistan, contribuint a l'escalada entre les dues Corees. Per cada euro per erradicar la fam, ens en gastem 200 en defensa militar. És el 2% del PIB mundial, un bilió i mig, suficient per cobrir 10 vegades les necessitats del planeta. Amb 400.000 cascos blaus n'hi hauria prou per pacificar totes les guerres, segons l'ONU, però al món hi ha 21 milions de soldats. L'exèrcit espanyol està sobredimensionat, però una Catalunya independent podria prescindir-ne, com si fos Costa Rica?
Solidaire.
Solidar Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Ràdio Sense Fronteres, avui per debatre amb els que més en saben si la Catalunya independent hauria de tenir o no soldats i canons i per analitzar les exportacions espanyoles d'armes, una indústria de defensa que és sobretot andalusa i madrilenya en un 80%, subvencionada amb porta giratòria, recordem els negocis de l'exministre de Defensa Pedro Morenés, i molt opaca. Aquí mateix, al Bruc, per exemple, hi ha un polvorí de dinamita amb 200.000 quilos d'explosius emmagatzemats i segons ONGs com Amnistia Internacional, Fundipau o Greenpeace, la munició que hi fabriquen hauria acabat en mans de les milícies antibalac a la República Centreafricana i dels jihadistes d'Estat Islàmic a Síria, precisament provocant l'estampida de refugiats que no estem acollint. Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, volem voltar el món amb els ambaixadors, cooperants catalans que tenim pràcticament arreu, defensant els drets humans i la pau. Volem fer d'altaveu dels que treballen per un món millor. Avui viatgem a Bangui.
Juni kangona cha sangu sula nduda fonono ndi kiluke jida sibara la
i barala mingi fredi zimba la sosia kantere fonono tala.
C'est le journal de Fred Onaya pende jida snambeza. Fred, bonjour.
Bonjour, Gisla.
Julia Serramitjana, cooperant d'Oxfam a la República Centreafricana. Benvinguda als Solidaris.
Hola, gràcies, bona tarda.
Escoltàvem Ràdio de Queluca, la ràdio centreafricana. L'hem convidada perquè ens expliqui l'impacte d'aquesta circulació descontrolada d'armament, les conseqüències d'exportacions d'armes que acaben en mans de senyors de la guerra i en països en conflicte. La República Centreafricana és un dels països més pobres del món, a la cua en l'índex de desenvolupament humà, perillosos, amb una esperança de vida de només 50 anys. Un de cada 5 centreafricans han hagut de fugir de la violència, 600.000 desplaçats interns, mig milió més de refugiats fora del país, al Camerun, al Congo, al Txad, milers de nens soldats, i encara no s'ha recuperat del cop d'estat i la massacre del 2013 de Júlia. Es ven com una guerra de musulmans contra cristians del Seleka, musulmans de l'est contra les milícies antibalaca, cristians de l'oest, però aquest caos, aquest estat fallit que tu has viscut, s'explica potser més aviat directament per combats entre senyors de la guerra, entre 14 grups armats que ho arrasen tot.
Sí, doncs, com tu dius, hi ha una quantitat immensa de grups armats per ser un país tan petit. Ara, actualment, hi ha 14 grups diferents, però està molt descontrolat. Llavors, també ens hem d'imaginar que això són com bandits, no? I les armes realment estan presents pel carrer, entre la gent, entre els civils. Llavors, bé, hi ha aquí un problema bastant greu d'un conflicte que no s'ha resolt, però no només, com tu dius, no és un conflicte religiós, sinó que té doncs, arrels de l'excolònia que era França i sobretot és una lluita de poders entre els grups armats i també per un control dels recursos naturals que són bastant grans aquí a República Centreafricana, sobretot diamants i or.
Mm-hmm. Suposo que tu has parlat amb aquests combatents, els que s'allisten en una milícia, de vegades fins i tot són soldats de l'exèrcit que deserten i s'allisten en una milícia, amb un senyor de la guerra. Quin projecte polític o religiós tenen al darrere? Tenen una reivindicació o simplement el que volen és poder robar lliurement, tenen gana?
Bé, doncs inicialment sí que hi havia una raó política de la Seleca, que és la milícia que va fer el cop d'estat el 2013, però aquesta situació s'ha anat deteriorant i el que hi ha ara són bàsicament bandits i gent una mica descontrolada que el que fan és robar i pillar, no? De fet, ja, els grups armats ja no són gent amb una preparació militar, sinó que a vegades et pots trobar gent jove, inclús nens, que s'han allistat perquè tampoc tenen res més a fer, no tenen cap més opció, no poden anar a l'escola, molts cops les escoles han estat ocupades per grups armats, llavors moltes vegades et trobes doncs, nois molt jovenets que l'únic que volen és formar part d'un projecte i tenir algun tipus de protecció que els hi dona aquest grup.
Mm-hmm. El Selec, explica'm una mica, venen d'una part deprimida o oblidada, diuen, també parlem de nòmades, no?
Mm-hmm. De fet, la meitat est del país ha estat tradicionalment ocupada per la minoria musulmana del país, que és un 30%, i aquest, bueno, sempre s'han sentit una mica marginats, i la margin és real, o sigui, no hi ha... Fa anys que cap president ha viatjat a aquesta zona del país, no hi ha hagut una inversió en infraestructura, no hi ha carreteres, no hi ha ni policia, o sigui, realment són quasi pobles fantasmes. Llavors hi ha hagut com una reivindicació política en aquest sentit i al final bueno, ha desencadenat en un conflicte de guerra civil, no?
Tu has pogut parlar, treballes de fet amb les víctimes d'aquest descontrol d'armes europees, armes fins i tot espanyoles, amb els que fugen de la violència. Amb quines històries personals d'abusos, violacions et trobes? Viuen sempre, m'explicaves, amb un farcell, no? Com preparat per fugir i també amb una capacitat de resiliència molt important, no?
Sí, sobretot a les zones rurals on la situació és més crítica a nivell humanitari. Tu pots veure la gent que està vivint als camps de desplaçats, ja tenen preparat dins les seves tendes ja un saquet amb tot el bàsic per fugir. I algun cop que hem vist enfrontaments entre milícies, agafen el nen, se'l carreguen a l'esquena, agafen el farcell i busquen protecció, no? Sobretot o a través de cascos blaus o a vegades també, com que no tenen prou de capacitat, es refugien dins els recintes de les ONG i nosaltres els hi donàvem doncs, l'assistència bàsica inicial.
El descontrol de les armes és total, la població civil està armada. Quina mena d'abusos es cometen?
Doncs sobretot, com passa amb la majoria de conflictes, les dones moltes vegades són les més exposades a abusos, sobretot sexuals. Ja tenen una situació molt complicada perquè molts cops s'han quedat ja sense marit, els han matat en el conflicte. Llavors estan molt exposades a violacions i a abusos de tot tipus. Uh-huh. També els nens, en aquest cas, com has comentat, hi ha molts nens allistats a grups armats, nens soldats, i realment és un problema perquè l'accés a les armes acaba sent des d'edats molt joves.
Uh-huh. Ens has portat algunes històries personals. Abans dèiem que no és ben bé un conflicte religiós, o no només un conflicte religiós. Crec que has parlat amb una regidora, amb una política, que t'ha explicat això.
On vivait ensemble. On mangeait ensemble, hein? On s'amusait ensemble, on dormait ensemble. Parce que c'est notre arrondissement.
Que vivien plegats, menjaven plegats, es divertien, dormien plegats, diu. És el nostre barri, és un barri laic. La República Centreafricana és un país laic. I diu que és la gent de mala fe que arriba de nit armada i que s'endú els homes. Tenim també més testimonis, per exemple, la Sophie, que ens parla de la situació en un camp de refugiats.
Ici, les populations mangent qu'une seule fois dans la journée parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas chercher de quoi dehors pour avoir de quoi manger. Donc, ils mangent seulement une seule fois, mais la quantité est insuffisante.
Al camp de desplaçats només es menja una sola vegada al dia, la gent no té diners, no treballa, no surt per buscar aliments, es menja un sol cop i una quantitat insuficient, ens explica la Sophie.
Sí, de fet, el tema del menjar no és tant que no tinguin suficient menjar, sinó que el conflicte, la violència els fa desplaçar constantment. No poden cultivar i no poden tenir els seus mitjans de vida. I aquest era un problema molt lligat a la violència i a les armes, no? La situació als camps de desplaçats era molt complicada I també, bueno, el tema del conflicte religiós, a dins dels camps podies veure com entre ells s'ajudaven també, vull dir que, tal com diu la Josephine, aquest tema ha sigut completament manipulat perquè entre ells no hi ha hagut un conflicte religiós.
Mm-hmm. Un altre tall de veu que ens has portat de la Karin, que ens explica com doncs, homes armats arriben a la nit, el que dèiem, busquen els homes, se'ls emporten i s'emporten, també els roben, el que deies, no? Al final no deixen de ser bandits, delinqüents.
Bon, hi havia des homes armés que étaient rentrés dans le quartier. Parce qu'ils cherchaient des hommes, les hommes. Et puis ils voulaient prendre des choses des gens.
I el que deies també, una capacitat de resiliència. És a dir, com aquest país torna a alçar-se i amb les seves pròpies mans reconstrueixen les seves cases. De fet, la cançó que estem escoltant, no sé si saps pronunciar com es diu la...
Bé, està en sango, que és la llengua oficial juntament amb el francès. Es diu Inveye que Walombe.
I què explica aquesta cançó?
Bé, és una cançó molt popular, de més aviat cristiana, pel que em van comentar, i explica molt que, bueno, de l'orgull de ser centreafricans i de que són gent valenta i forta. Hi ha molts casos dins de tota aquesta misèria que us explico, casos realment de molta solidaritat entre la gent que ha fugit i acull a gent que encara està fugint dins de casa seva. Uh-huh. I vaig conèixer una dona que va acollir 10 persones en l'última onada de violència i ella mateixa també es havia desplaçat feia anys. I els acullen a casa, els hi donen menjar, s'ho reparteixen i bueno, és un tema molt de solidaritat i resiliència perquè si l'endemà s'han de tornar a moure ho tornaran a fer.
Aquest caos l'aprofiten, suposo, com passa en altres països africans, grans empreses occidentals per explotar els molts recursos naturals, mines d'or, diamants. De fet, tu dius que has vist jets privats aterrar, carregar i tornar-se a l'aire. Quina mena de recursos hi ha a la República Centreafricana?
Bé, hi ha una zona a l'est, precisament, que és on ara mateix hi ha tots els enfrontaments, sobretot entre les milícies que intenten controlar els accessos a les mines de diamants, i en aquesta zona sí que hi ha com un... es coneix, no?, de que avions de... no només humanitaris aterren en aquesta zona per comprar els diamants i vendre'ls cap aquí. Llavors, clar, és un lloc on que al no haver-hi un estat fort que pugui controlar tot aquest tema, doncs sí que moltes empreses s'aprofiten i suposo altres governs per posar mà. És com una mica un forat negre, un coladero de tràfic d'armes, comerç de diamants...
L'estat fallit, sí. Conseqüència més.
Però jo m'encarrego de tot el tema de mitjans i comunicació, explicar de manera més clara possible quina és la situació, sobretot de la població civil, que és qui més pateix tot aquest guirigall de país, i sobretot posar una mica de llum a un país que en sabem molt poc, que no se'n parla i que fa molts anys que pateix una crisi molt, molt dura i molt cíclica que no té vistes de arreglar-se en els propers anys.
Doncs els solidaris en parlem. Júlia Serra Mitjana, cooperant d'Oxfam a la República Centreafricana, gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Parlem amb els que més en saben d'armament, d'exèrcits, de despesa militar i política de defensa. Som responsables amb les nostres exportacions d'armes de les situacions de violència, de que fugen els refugiats que no volem acollir. Estem agreujant, perpetuant la violència armada que genera aquestes onades de desplaçats. Avui als Solidaris hem convidat Jordi Calvo, coordinador i investigador del Centre de l'AS, l'Observatori sobre Desarmament, Comerç d'Armes i Cultura de Pau. També David Minovas, president del CIEMEN, també l'home de la pancarta, podem dir, Felipe, qui vol la pau no trafica amb armes, de la manifestació comissió que, de condemna dels atemptats de la Rambla i Cambrils, i Pol Serrano, coautor del llibre Política de Defensa i Estat Propi, periodista i investigador de la Fundació Catbon. Gràcies a tots tres per ser avui al Solidaris. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem pel Jordi. Si us sembla, aquestes exportacions espanyoles d'armes a països en conflicte que tu investigues al centre de les, potser són immorals, però són il·legals, perquè de fet el govern espanyol les autoritza i les autoritza.
Sí, sí, podem dir que són il·legals perquè si mirem els criteris que diu la llei espanyola, la posició comuna europea i ara un tractat internacional, diuen que els criteris per exportar armament han de ser que en el país on van les armes no hi ha conflicte armat o no hi ha una situació d'inseguretat o no es vulneren els drets humans, etc. O sigui que, si ho mirem amb la llei a la mà, diem això és il·legal. El problema quin és? Qui diu que en algun lloc hi ha conflicte armat? Qui diu que en algun lloc es vulneren els drets humans? I qui diu que en algun lloc hi ha inseguretat o no? Podem dir que no ho diu ningú i ho diu tothom. I el govern, a l'hora de decidir si ven armes a Aràbia Saudí, si ven armes a algun altre país en guerra o on es vulneren els drets humans, el que fa és decidir o parlar entre ells, i m'imagino que en la taula de decisió pues, es preguntaran, escolta, ens demanen aquí un permís per vendre armes a Aràbia Saudí. Es miraran i diran, Aràbia Saudí està en conflicte armat, i diran, doncs no tinc coneixement. La següent, diran, escolta, i Aràbia Saudí es vulneren els drets humans, faran una ronda, l'expert del Ministeri de Defensa dirà, doncs no tenim coneixement.
De fet, el percentatge d'exportacions denegades pel govern espanyol crec que ronda l'1% només.
Sí, sí, a més és tradicional que sigui res. O sigui, Espanya no denega, Espanya aprova.
Això el govern espanyol. David, tu sí. amb aquesta pancarta assenyales directament la família reial com a facilitadora, una mica amb la figura primer del rei emèrit Joan Carles, crucial en aquesta relació amb els països del Golf Pèrsic, complicitat, vinculació amb els monarques saudites, però de fet també el govern francès, per exemple, fa el mateix.
Que és sí, la... no, a veure, no. Jo l'únic que faig és enfatitzar un fet ja conegut. Segurament el fet de la pancarta és que en el lloc i en el moment oportú faig a vendre una contradicció en un moment en el qual hi ha especial atenció i sensibilitat sobre aquest tema, sobre les implicacions de governs de les teocràcies del Golf, d'Aràbia Saudita, de Qatar, d'Emirats Àrabs, en el finançament i en la subvenció d'aquests grups terroristes. Això està sobre la taula i en aquell moment resulta que un missatge implica directament una persona que és el monarca. Si el monarca no hagués actuat tal i com son pare, i jo em vaig dir com a comercial de les empreses espanyoles d'armament, segurament no hauria calgut aquell missatge i no hauria tingut l'efecte que va tenir. I no em vaig inventar res, perquè resulta que notícies sobre això n'hem estat tenint durant tot l'any. El que passa és que no és un tema que generi, diguem-ne, molta atenció, i el que és pitjor, tampoc no genera molta contradicció. Abans el Jordi ho explicava, hi ha una llei espanyola de control del comerç d'armes que, tot i que s'està incomplint de manera flagrant, resulta que no passava res. Quan tot això passa en aquell moment, i tu compares xifres, tu en donaves algunes, jo en donaré una de crec que molt eloqüent. Espanya és el setè, país exportador d'armes, però Espanya no és la setena potència mundial. Aquest desfase, diguem-ne, aquest desequilibri, òbviament ens indica una cosa, que hi ha una voluntat explícita per part del govern espanyol de potenciar la fabricació i la venda d'armament, i a més, si això ho compares i ho poses al costat de què és el sector productiu i exportador que més ha crescut i que no va deixar de créixer ni tan sols durant la crisi, òbviament això et dona una informació. Aquesta informació fora del context, diguem-ne, que interessa a nosaltres, a la gent que està una miqueta doncs, interessada en aquests temes, al moment per la pau, als que estudien temes de defensa i seguretat, però quan això passa en un moment especialment sensible on la gent està doncs, molt alerta pel que està passant, aquesta informació agafa una altra dimensió absolutament diferent. I per això, es pot posar el dit a la llaga sobre el paper del monarca, que és un paper que, òbviament, no l'ha triat ell, sinó que li hem proposat per part del govern de l'Estat. Utilitzen el seu millor comercial, que és el cap de l'Estat, per acompanyar ministres, fabricants, el propi president del govern, a fer viatges de promoció com un comercial, com un comercial que ens pot estar escoltant ara, del seu producte.
Aquesta indústria està potser sobredimensionada, l'exèrcit espanyol potser és massa gran en comparació amb la població. Respon tot plegat a les necessitats reals del segle XXI, Pol?
A veure, respon... D'entrada podríem dir que sí. El que passa és que a Espanya l'estructura de despesa en quant a defensa jo penso que està mal distribuïda. És a dir, si mirem els 29 membres de l'OTAN, Espanya està a la cua en quant a despesa. Per tant, si ho mirem amb dades a la mà, podem dir, home, doncs gastant poc. Què passa? Que dins d'aquest pressupost jo veig que es gasta malament. Es gasta molt en material i es gasta poc en missions internacionals. Que si bé és cert que Espanya participa en moltes missions internacionals, són missions, moltes missions de pau, diguem-ne. I són missions que estan amb guàrdies civils i no amb forces militars. Llavors, Espanya sí que podria tenir un rol més estabilitzador a l'exterior amb el que està gastant ara mateix. I jo recordo que la cimera que es va fer a Gales de l'OTAN...
Sí. Un acord per gastar el 2% del PIB, sí, Espanya gasta al voltant d'un 1%.
Sí, però del 20% d'increment del pressupost espanyol era en material. Llavors sí que podem arribar a la conclusió que Espanya gasta un percentatge en material que no es tradueix tant en acció exterior, sinó que, com comentava en Minoves, doncs es tradueix més en, potser en venda d'armes, no? Que sí. No és tant una política exterior sinó una política comercial.
Sí, Pol, hi ha una cosa que crec que és important de destacar. No totes les polítiques públiques impliquen l'acció pròpia del govern en funció d'aquell espai. Per exemple, si calculem el pes que té la política de defensa i la vinculació amb la política comercial, aquestes dimensions que dius tu agafen un altre nivell, no? Perquè en la política comercial, quan un país creu que una de les seves actuacions internacionals, per tant, diguem-ne, la marca Espanya comunica moltes coses. Una de les coses que comunica és que ven moltes armes. Encara que gasti poc en defensa, proporcionalment en relació d'altres països del seu entorn, no implica que, diguem-ne, el volum de recursos militars és altíssim. I, per altra banda, això ho hem també de comparar amb els altres missatges marca Espanya. Si el missatge marca Espanya, i crec que hem de parlar amb aquests conceptes, és no volem acollir refugiats, és una dada. Si venem armes, és una altra dada. Però, a més, aquesta és complementària, perquè això ho ha explicat i ho han estudiat al centre de l'art, resulta que aquestes vendes d'armament provoquen una situació de vulneració de drets humans a països que acaben, diguem-ne, emetent refugiats que venen cap aquí i no els deixem entrar. Exacte. O pitjor encara.
Tu abans
en feies referència.
No?
Sí, sí. Amb el tema de la cooperació al desenvolupament, quan Espanya condiciona la cooperació que fa, per exemple, a països com el Marroc o com doncs, no sé, si, per exemple, podíem parlar del tipus de països de l'Àfrica subsahariana, del Senegal, a que es vigili la sortida de persones que podien venir aquí buscant un millor qualitat de vida i posa, doncs, tanques, concertines, i a més demana que la policia i que l'exèrcit controlin aquestes fronteres a canvi de la cooperació, doncs és un missatge profundament desequilibrat en relació del que hauria de servir la cooperació al desenvolupament. Hauria de servir per generar desenvolupament humà sostenible, per generar, diguem-ne, que llibertats, per generar, doncs, més recursos, més llibertats, més oportunitats i més igualtat. I resulta que està fent justament el contrari.
Però potser, David, de vegades barregem la política d'immigració i la política de refugiats amb la política de defensa.
Llavors... Sí, però quan tu estàs emetent aquests dos missatges alhora, és obvi que... imaginem que gastéssim molt més en cooperació. Si continuem condicionant aquesta cooperació, aquest tipus d'accions...
Això està clar.
És incoherent.
El que passa és que moltes
vegades no tenen res a veure. La política de defensa, o sigui, els militars no fan res en relació... No tenen res a fer en relació amb la qüestió dels refugiats i els militars no tenen res a fer en relació amb pràcticament totes les amenaces que ara hi ha a la seguretat analitzat pels estats, per la OTAN i per totes les organitzacions de prestigi. No, no, en realitat, si mire les amenaces que hi ha, els estats, més que reduir les qüestions que es poden suposar un risc per la nostra seguretat, el que fan és provocar-ho. Les missions internacionals, si ho mires en perspectiva, perquè s'ha mirat la seguretat en perspectiva, perquè ara hi ha persones que se dediquen a buscar la violència armada per aconseguir els seus objectius polítics, siguin els que siguin en molts llocs del món, que ara es tradueix també en això que diem que promociona el Daesh, etc. Això prové de la intervenció en Iraq, de la intervenció en Afganistan, de la intervenció en Líbia i de moltes més intervencions, missions internacionals que crec que no hem de promoure. Perquè és com ens creem enemics. Els militars, perquè tenen una manera de fer pues, molt determinada, d'utilitzar la força per aconseguir els seus objectius, deixen unes restes allà per on passen que genera pues, unes respostes, uns greuges que després patim les persones que no les hem provocat.
Però, digues, perdó, res, només un apunt. És a dir, en el cas de Síria, per exemple, jo sí que veig una mica més lluny el tema de la intervenció militar d'Iraq i no estableixo tanta correlació, perquè al final... com
explica-ho.
Sí, sí, no, no, que sí.
D'Iraq.
D'Iraq. Però com es crea Estat Islàmic? Sota un règim totalitari? En condicions de pobresa?
En Iraq.
I a Síria també?
Bueno, sí, però en Iraq.
I de l'extremisme islàmic. Per tant, moltes vegades... No és tant l'acció militar de països d'Occident com el resultat moltes vegades de certes condicions de països.
Ja, però llavors diguem, millorar-ho o empitjorar-ho. El tema és la interacció de les teves polítiques. Si és més
tant,
coherent o generen més problemes dels que vols solucionar.
Aquí la política de defensa es pot utilitzar
tot és
per millorar
la situació. I en Líbia tot és pitjor ara que abans.
Segur.
I després de la intervenció que s'ha fet, jo a les proves me'n remito.
David, has esmentat els refugiats, sí. De fet, hi ha una paradoxa, que les mateixes empreses que venen les bombes, no?, que fan fugir, que generen aquestes onades de refugiats, ara tornen a guanyar diners, tornen a facturar, fent doble negoci, fent dos cops l'agost, podem dir, fortificant fronteres.
Sí, no? Sí, i no només això, resulta que en bona part dels recursos, això també s'ha denunciat públicament, el que passa és que potser no era el moment, ara si ho anem recordant ens farà una miqueta, diguem-ne, que més mal, no?, que bona part dels recursos que s'han dedicat a la política de refugiats, així en genèric, per part de la Unió Europea, és enfortir Frontex, però especialment en que hi hagi empreses que puguin participar d'una sèrie de concursos internacionals per contenir. Per tant, la contenció, com bé és conegut, perquè hi ha moltes imatges, molts testimonis, no genera justícia, sinó profunda injustícia, perquè aquesta contenció, el no diferenciar i el no, diguem-ne, que facilitar que es compleixin els acords internacionals i els convenis en matèria d'asil i refugi, no poden aquestes persones que cerquen refugi buscar un interlocutor, un funcionari del país en el qual es volen refugiar, escolti'm, jo tinc aquesta documentació, si té la sort de tenir-la, no, perquè tots aquests murs, tots aquests sistemes de control són, diguem-ne, que no discriminen.
Fortificar unes fronteres és un pastís de 4.500 milions d'euros en seguretat fronterera. La despesa europea es calcula augmentarà 100.000 milions d'euros en els propers anys. Espanya produeix més armes de les que necessita i per això les ha d'exportar i per això de vegades ho fem de forma il·legal. Quina és l'alternativa?
Crec que aquí l'interès no és tant de tothom, no és tant del govern ni una política d'estat, sinó que l'interès són de que hi ha unes empreses que estan demanant, influint i promovent bueno, pues que sigui més fàcil exportar. Per què? Pues perquè volen fer negoci, perquè volen maximitzar el seu benefici. I això, jo crec que n'hi ha una dada molt interessant de l'últim any del govern anterior, del Partit Popular. Com bé sabeu, el ministre de Defensa, Pedro Morenés, l'anterior, era un senyor pues, que venia de la indústria militar, era un bon coneixedor de la indústria militar, no? Treballava en ella, etcètera. De fet, ara l'han enviat a Estats Units, que probablement
sigui...
És una porta giratòria, pues, bueno, molt clara, no? Molt evident. Doncs aquest home, en l'últim any del seu mandat, quan pensava que potser ja no continuarien en el govern, 2016 és un any rècord d'autoritzacions. Sabeu? Quan s'autoritza la venda, es farà, ja es farà. Uh-huh. Espanya autoritza cada any 3, 4.000, 2.000 milions d'euros en exportacions d'armament que es van produint els anys següents. En aquest any, diguem-ne, l'últim que ella sortia allà, diguem-li que li va donar a la mà i va autoritzar 10.000 milions. És una cosa que mai havia passat.
Un dels arguments és protegir l'ocupació que genera aquest sector, però de fet és petita, no? Estem parlant de...
Estem parlant de 30-40 mil persones que treballen directament amb aquesta indústria.
A Catalunya també?
No, a Catalunya és pràcticament despreciable.
El que passa és
mínim,
que...
És mínim. Sí,
comentava si hi havia alguna alternativa. Jo veig que, és dir, per se, el comerç d'armes... Per se, no crec que sigui una cosa negativa. El problema ve en mans de qui cauen aquestes armes. Per tant, jo veig que l'alternativa són països com Suècia. És a dir, Suècia sí que hi ha comitès de control, i m'ho podreu dir vosaltres, diguem, armament suec a mans de terroristes, crec que no n'ha caigut mai. Per tant, no és tant de dir, escolta'm, acabem amb tot, és dir, escolta, posem un filtre moral i ideològic a l'hora de vendre armes.
Sí. El que passa aquí hi ha un tema que és els costos. Jo vull donar un cert valor a la manifestació de l'altre dia també, perquè quan s'evidencia que això és incoherent amb el sentiment de la gent, per primer cop en molts anys, té uns costos polítics. Per exemple, tu deies, les armes no creen conflictes, és obvi. També és obvi que tampoc no ajuden a facilitar-ne, diguem, la seva resolució, i tot sovint les compliquen. Però en qualsevol cas, quan passen aquestes coses, anem a mirar una miqueta doncs, com actuen els diferents partits polítics, perquè, per exemple, per tot el tema de Navantia, doncs no és només el govern del PP, és que ni el PSOE, ni Ciutadans, ni Podem, ni Izquierda Unida tampoc no ho tenen clar, perquè això genera un conflicte que ells creuen que els hi pot generar costos electorals, perquè la gent d'allà, on està Navantia, doncs escolta'm, això volem que continuï. Però quan això ho elevem a nivell de tot l'Estat i intentem posar el màxim de focus possibles i expliquem quin és el pes que té sobre el comerç espanyol, etcètera, etcètera, i després això com amb les dades que dona el centre de l'AS, com agreuja conflictes, com comporta el tema refugiats, tot plegat ens ha d'ajudar a tenir un context. I en aquest context hem de veure si són més els costos o els beneficis, i malauradament la classe política acostuma a actuar en funció de això tindrà costos per mi, no ho toco, tindrà beneficis per mi, doncs ho tinc en compte. Per tant, una de les missions que té la societat, les entitats, les organitzacions no governamentals, és posar el dit a la nafra per explicar que en un moment com aquest la incoherència de l'Estat espanyol, que malgrat que està incomplint la llei continua venent aquestes armes que provoca conflictes com els del Iemen, això ha de tenir costos polítics. Com ho fem perquè tenen costos polítics? Explicant-ho,
sí, David,
insistint.
Sí, jo estic completament d'acord amb el que dius, però jo m'agradaria insistir que posar com a exemple Espanya de política de defensa...
De política de venda d'armes.
Parlem de Navantia un moment. És dir, Navantia, a part dels problemes que va tenir amb aquells famosos submarins que s'enfonsaven i no podien tornar a la superfície, i que a més va ser perquè doncs, algun enginyer es va equivocar amb una cometa d'un decimal i això doncs, va trastocar tots els càlculs, és que quan van vendre aquests submarins a Austràlia, després van haver de tornar a Austràlia perquè resulta que tampoc funcionaven. Per tant, aquí sí que jo defenso la posició de dir, escolta'm, és que a més no ho estem fent bé, és a dir, no estem creant un valor afegit.
Les grans indústries que produeixen aquestes armes similars a les 80 també han tingut casos com l'espanyol, eh? En Estats Units és una cosa que passa molt sovint i és la més important, o sigui que la solució no és que ho faci un altre ni que ho farem millor.
Hem començat el Solidaris avui preguntant-nos si entre tenir un rei que ven armament o fa de comercial i una Catalunya independent sense exèrcit, no hi ha terme mitjà, hi ha grisos. Parlem de les alternatives, aprofitant aquest moment, diguem-ne, constituent. Quina ha de ser la política de defensa d'una Catalunya independent? Costa Rica o Dinamarca? Només una vintena d'estats del 193 no tenen exèrcit propi per garantir la seva defensa nacional, almenys formalment. Costa Rica, Andorra, el Vaticà, Dominica, Micronèsia, Granada, Kiribati, les Illes Marshall, la Salomó, les Maurici, són, ja ho veieu, països molt petits, microestats, illes, però que no tinguin exèrcit no significa que no tinguin una política de defensa sovint acordada amb un altre estat que els protegeix. De seguida en parlem.
Solidarni. Solidarius.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Idees per canviar el món. La Marta Molina ha entrevistat el primer objector de consciència al servei militar i referent antimilitarista Pepe Beunza. Som-hi.
Hem parlat amb el primer objector de consciència, el servei militar a l'Estat espanyol, una objecció de caràcter polític i reivindicativa d'un canvi social. Pepe Beunza.
La violència és una trampa terrible en la que cau el moviment revolucionari i obrer perquè no pugui avançar. I dintre de tota aquesta trampa, la trampa més gran de totes, és l'exèrcit com a defensor del poble. I aquesta és la trampa més gran que hi ha perquè no hi ha cap base històrica que justifiqui aquesta mitificació de l'exèrcit com defensor del poble. Llavors, clar, jo no entenc com hi ha gent que pensa que un exèrcit es defensarà. Al contrari, els exèrcits són la major amenaça que tenim per la supervivència de la humanitat.
Quan es va començar a parlar de si caldria un exèrcit català en una futura Catalunya independent, un grup d'experts no violents, entre ells Pepe Beunza, es van posar a estudiar aquest tema i van fer una llista de possibles amenaces que podria tenir una Catalunya independent i que no podria resoldre un exèrcit.
La principal amenaça que tenim és la desigualtat social. Això de que uns pocs tinguin molt i una majoria tinguin poc, això és un foc d'inseguretat terrible, això ho diuen tots, eh? I clar, això no se resol amb un exèrcit, es resol amb un sistema social molt més just. El narcotràfic, això és una bona policia. Les catàstrofes naturals, un bon sistema de bombers, de prevenció d'incendis, de guardes rurals, amenaces de migració, bueno, pues un bon sistema social, un bon sistema econòmic de justícia.
Beunza creu que cal treballar un nou concepte de seguretat i lluitar pel desarmament.
Què s'ha de fer també? Una política exterior pacífica i pacificadora. Que diu, i tu què hagueres fet amb el terrorisme? Bueno, el primer que hagueren fet seria no invadir i no destruir Irak. Clar, en aquella època jo em recordo que a Estats Units el que no estava a favor de la guerra d'Iraq era un traïdor. Clar, i aquí, quan el Parlament va decidir que col·laboraria amb la invasió, tota la gent del PP va aplaudir com bojos, clar, estaven sonats, és que és una cosa... Què hagués de fer? Pues una política pacífica, una economia social equilibrada, un respecte pel medi ambient, perquè clar, les catàstrofes naturals tampoc venen soles. Si estàs acumulant CO2, si estàs acumulant efecte hivernacle, pues tindrem catàstrofes contínuament, no?
I quines opcions tenim des d'Europa?
La guerra és un gran negoci que s'alimenta de l'odi i de la injustícia. A partir d'aquí tenim totes les fàbriques d'armes i tenim tots els països que són exportadors d'armes. Tot és un cercle viciós del qual no podem sortir si no lluitem pel desarmament. Una defensa europea podria ser una opció bona, però clar, lo lògic seria que tots els països deixessin de tenir exèrcit. Tothom parla d'una defensa europea, però tothom vol el seu exèrcit. A Europa tenim més d'un milió i mig de soldats. Això és una despesa extraordinària.
La proposta passa per la construcció de cossos civils de pau, per la justícia social i una defensa no violenta d'una societat que tingui els drets garantits.
Què tenim per defensar? He de jugar millor la vida per defensar el que roben els bancs? No té sentit. He de jugar millor la vida per defensar els privilegis d'uns pocs? Si tenim una societat igualitària, sí que em puc jo arriscar per defensar-la. Que diu, no, volem un exèrcit com a Suïssa. Clar, sí. A Suïssa tenim, no sé si són 700 anys de democràcia, fan referèndums cada 2x3 i tots els suïssos tenen el fusell a casa. Però hi ha una estructura social molt més justa, hi ha una estructura social molt més equilibrada, els serveis socials funcionen molt bé, el nivell d'atur és molt baix, o sigui que allà sí que pots tenir el poble en armes. Així tot, aquest poble en armes no farà res enfront d'un atac nuclear, però bueno...
Escoltem què en pensa Pepe Beunza dels països sense exèrcit.
Hi ha molts, però són molt petits. L'únic que podria ser una mica per estudiar és el de Costa Rica. I els crítics diuen que Costa Rica no té exèrcit perquè té un conveni amb els Estats Units que defensa els Estats Units. És veritat. Però tots els països de Centroamèrica tenen aquest conveni amb els Estats Units i ningú ha eliminat l'exèrcit. Amb la qual cosa els altres països han tingut cops d'estat, han tingut guerres, han tingut violència... I Costa Rica, que és el país que no té exèrcit, és el país que té el sistema social més estable i el que té la democràcia més afiançada. O sigui que evidentment que té alguna cosa a veure. A l'acabar la guerra, a Alemanya i al Japó no els van deixar tenir exèrcit. I després de 10 o 15 anys van parlar del miracle alemany, del miracle japonès, que un desenvolupament... Com no podien gastar peles en exèrcit, tot lo gastaven en reconstruir el país i en crear serveis socials. Clar, al poc temps era un miracle, clar que era un miracle. El miracle era que totes les peles que havien dedicat a l'exèrcit les dedicaven a serveis socials. I en aquest sentit, pues, clar, podem fer aquí tots els miracles que volem si som capaços de no caure en la trampa d'un exèrcit català.
Segons Beunza, doncs, cal desmitificar els exèrcits i deixar clar que la proliferació d'armament nacional i internacional i el seu comerç legal o il·legal incrementa el risc i el perill de violència i de conflictes armats. Des de l'any 2012, un grup de 12 experts en no violència i construcció de pau van crear el seminari Estat de Pau, construir un estat segur i en pau, on van recollir propostes de com enfocar la seguretat i la defensa en un nou estat d'Europa. Les conclusions les ha recollit l'Institut Català Internacional per la Pau en un llibre que està disponible a la seva pàgina web.
Solidaris, idees per canviar el món.
Exèrcit català sí, exèrcit català no. Per què els catalans històricament no hem vist amb simpatia les forces de defensa? L'exèrcit és conseqüència de la repressió des del 1714 fins al franquisme, dels anhels democràtics, o més aviat que tenim encara una mentalitat autonòmica, Pol?
A veure, jo crec que és comprensible que entre els catalans no hi hagi massa estima envers els exèrcits en general. Aquí, independentment de sistema a favor o en contra d'una política de defensa, primer tenim que des del 1714 l'exèrcit espanyol s'ha utilitzat per reprimir els anhels democràtics dels catalans. Després, que qui ha monopolitzat a nivell identitari l'exèrcit i les forces de defensa en general ha sigut, doncs, diguem, la matriu més castellana. És a dir, tu no et pots expressar, o fins ara, com a mínim, no et podies expressar nacionalment com a català. Mm-hmm. És a dir, jo, català, i que Catalunya és una nació, doncs em dedico a les Forces Armades d'Espanya. Això era, és, i segueix sent una cosa impossible. I després, que quan fa tants anys que no tens una política exterior com a nació, diguem, també és normal que vegis això de les forces armades com una cosa, doncs, una mica, diguem, estranya, agressiva i poc desitjable. Mm-hmm. És a dir, que jo crec que no tindria per què ser així.
Però si fem foc nou, és a dir, si mirem els darrers països europeus que s'han independitzat, tots tenen exèrcit propi. Lituània, Eslovàquia, Croàcia tenen 15.000, 17.000 soldats per una població de només 3, entre 3 i 5 milions d'habitants. Fins i tot la minúscula Luxemburg té un mini exèrcit de 900 soldats. L'illa de Malta, encara més petita, 2.000 militars.
Sí, però en qualsevol cas, tot és fruit d'un context concret, no? Per quina raó Costa Rica no en té? Tampoc no és perquè un dia van veure la llum, senzillament perquè en aquell context, en un context d'una guerra civil, el que sigui després president va veure com una oportunitat acabar una possible amenaça del que estava aconseguint aquella revolució, que és modernitzar un país, i per tant va veure que la millor manera d'assolir els seus objectius polítics per millorar el país era abolir l'exèrcit. En aquell moment era un diguem-ne, una amenaça real per aquesta millora, i a la llarga, a través d'una sèrie també de condicionants, com són acords internacionals i uns equilibris, va trobar una oportunitat per fer una major inversió en temes d'educació. No va ser perquè en aquell moment tingués, diguem-ne, un esperit antimilitarista que li hagués aparegut amb somnis. De la mateixa manera, jo crec que el debat no ha de ser tant exèrcit sí o exèrcit no, perquè és un debat una mica trampós, sinó quin model de defensa. Tampoc no és, Pol, si defensa sí o defensa no, perquè la defensa és una cosa connatural de l'ésser humà, com també la recerca de la seguretat.
I de l'estat sobirà.
És obvi que tant personal com col·lectivament haurem de trobar, i tothom necessita, doncs, establir quin sistema de defensa i seguretat és el més òptim. Però aquest hauria d'estar aterrat en relació als riscos i a les amenaces reals. Per tant, intentar entendre que en funció del que ha passat d'altres països que han assolit la independència han tingut exèrcit, sense entendre el context, jo crec que seria equivocar el tret. Per exemple, països com Eslovènia o Eslovàquia, com van constituir les seves forces armades? Les van constituir amb la part alíquota de l'exèrcit que corresponia perquè hi havia soldats d'aquestes dues nacions que formaven part de tota normalitat. Algú que m'expliqui quina és la part alíquota de l'exèrcit espanyol que és dels catalans. Amb quant a, diguem-ne, soldats, malament rai. Amb quant a sentiment de pertinença, tampoc. Això no impedeix que algun dia no n'hi pugui haver-hi, però d'entrada el punt de partida no és el més òptim. Segon punt de partida, alguns d'aquests països van assolir la seva independència després de conflictes armats, que per sort no és el cas de Catalunya, i si ho assolim, esdevenim una república independent sense haver hagut de fer un acte violent, que jo crec que això és un missatge internacional molt potent, si som capaços d'acompanyar-lo amb establir un sistema de defensa i seguretat que no hagi d'implicar, no vol dir que no hagi d'existir exactament en quins termes, un exèrcit convencional, també és un altre missatge internacional, que això ho hem de decidir entre tots, ho hem de diguem-ne, que poder parlar tranquil·lament sense idees preconcebudes. La idea preconcebuda de que seguretat i defensa és igual a exèrcit, jo crec que està superada, entre altres coses, per una raó d'eficàcia. L'eficàcia, per exemple, crec que està molt més vinculada a sistemes, bàsicament, d'intel·ligència, sistemes de seguretat i cossos especialitzats en àmbits concrets que els necessitarem en qualsevol cas. Si aquesta conversa la podem tenir amb tranquil·litat sortint d'aquestes idees preconcebudes binàries d'exèrcit sí o exèrcit no, crec que farem un favor a la societat.
Em sembla que el David acabi de descriure el meu model de defensa per Catalunya. És a dir, tu el que estàs dient, una mica és que hem de tenir un exèrcit
no,
més reduït.
No. Si penses, he dit que hem de tenir una política de defensa. Sí, és imprescindible que passi per un exèrcit. Costa Rica té un model de defensa i de seguretat. No té exèrcit? Escolta'm, et dic jo que és segura.
Costa Rica, està gairebé l'any 2010, està gairebé l'any 2010 van desembarcar 7.000 marines.
Sí.
Home, jo crec que això és una pèrdua de sobirania.
Absolut. T'asseguro que si els marines volen desembarcar a Espanya, tot i l'exèrcit espanyol, ho fan. Per tant, no és una garantia, no és eficaç.
Però n'hi ha
7.000, David. No és un axioma, Pol.
No n'hi ha 7.000.
Tenir un exèrcit no és un axioma, no és un axioma que et permet evitar un desembarcament dels mariners. De la mateixa manera, un país com que està al costat de Costa Rica, com Panamà, està fent frontera amb Colòmbia, un dels països més violents del món. No té exèrcit, ei, i no passa res. David, que evidentment té problemes de violència, com d'altres, però no és un axioma. Sortim d'aquesta mentalitat de que cal, és imprescindible un exèrcit.
Quin és el motiu que els mariners hagin hagut de desembarcar allà? Perquè Costa Rica no és capaç d'assegurar que el tràfic de drogues no passi pel seu país. I això suposa que un altre país hagi de fer la feina.
Pol, tu has explicat que si desembarquen és perquè el govern també hi està d'acord?
Sí, i tant, està d'acord i té una necessitat.
La imatge, mariners desembarcant, si hi ha d'acord, escolta'm, no hi ha cap mena de problema.
Però Jordi, en Espanya, en França, etc, que jo sàpiga, el narcotràfic no el gestiona l'exèrcit.
Gestionar o lluitar contra?
Gestionar, lluitar, etc. Sí, la qüestió de seguretat, que això gestiona, que això ocasiona. Això ho fa els cossos de seguretat i un sistema de seguretat que és necessari, eh? I un sistema de seguretat s'ha de gastar més.
Però jo què us vull dir amb això? Costa Rica no és el millor
exemple. Jo no vull cap exemple. Catalunya té una situació especial que ha de gestionar-la i ha de parlar-la des del seu lloc. I Catalunya té... De què té de què defendre's? De res. Perquè la defensa d'un exèrcit serveix per defendre's d'una invasió o d'un atac o d'una ocupació militar de
fora.
Home,
és un concepte antic.
És que la resta es fa des de la seguretat, des de l'axioma, que segurament ens trobarem ahir. I cal intel·ligència, cossos de molts tipus, però l'exèrcit per a lo que serveix és per a defendre les fronteres per si t'ataquen i antiaeris i aquestes coses, i també serveix per a fer missions a l'exterior. Si decidim que a Catalunya no cal ni una cosa ni l'altra, no cal un exèrcit o un model tradicional de defensa, el que cal és un model de seguretat acoplat a la realitat catalana, que segurament necessitarà d'inversió i necessitarà de gent que treballa
millor. Quina és la realitat catalana? És a dir, la realitat catalana no és només el que vivim a Catalunya. La realitat catalana és la realitat europea i la realitat internacional.
I tant, no?
Dit això, serveix avui en dia un exèrcit per defensar les fronteres?
No.
Home, a nivell simbòlic, i ja està. Amb això estem d'acord, però és que aquesta és una concepció, crec jo, antiga de la política de defensa. A l'exèrcit.
Que no faci la policia, eh?
El que et serveix avui en dia és per enviar-lo a missions internacionals, per exemple...
A fer-lo a l'Iraq.
No, a fer-lo a l'Iraq no, perquè Catalunya no pot fer-lo.
I a fer-lo de Líbia, home, Espanya, amb uns poquets ho ha fet.
No ho ha fet.
La seva part l'ha fet.
No ho ha fet. Qui ho ha fet ha sigut els Estats Units, que és qui té la capacitat.
Ara hi ha espanyols allà, eh?
Espanya ha ajudat, i tant que n'hi ha, sí. 400, 500 efectius allà.
Hem de marxar, no tenim més temps. Abans, Jordi Calvo, David Minoves, Pol Serrano, posem-hi una mica de música, de literatura, de cinema. Acabem els solidaris amb cultura solidària. Li hem demanat al Toni Soler, que és a punt d'estrenar, està passant a TV3, molta merda, per cert. Li hem demanat un llibre per canviar el món.
Bé, si em demaneu un llibre que ens ajudi a millorar la nostra percepció de les coses, us recomano vivament La pell de la frontera, d'en Francesc Serés. En Francesc Serés és un autor que en un cert moment va fer un llibre d'un gènere com híbrid entre assaig i literatura, aquesta pell de la frontera, en què resseguia petites històries de col·lectius de la immigració, especialment a la seva terra, a la Franja, i també a les comarques de Lleida, on s'han instal·lat immigrants de molt diverses nacionalitats, en condicions molt precàries i provocant un xoc cultural amb la població autòctona. És una visió diferent del tema de la immigració, que acostuma a ser molt barcelocèntrica, està feta des de comarques, però té un valor realment universal. I és un llibre que jo crec que ens ajuda a entendre el que significa immigrar, el que significa barrejar comunitats diferents i el que significa el repte gegantí de la integració a casa nostra. Francesc Serés, La pell de la frontera.
Un dia vaig anar a dinar amb ells i tot el que tenien era una olla on coïen un munt de pebrots i carn de corder. Ara, on hi havia aquella furgoneta Mercedes vella i enorme, hi ha un cotxe que van deixar uns búlgars. I el paller, que en aquell temps estava tancat, tones d'escombraries i ferralla. En aquell moment potser encara no enteníem que els terratrèmols de l'altre costat del món acabaven arribant a casa.
Els solidaris també sessió de cinema compromès avui amb la recomanació de l'actriu Sílvia Bell.
Jo voldria recomanar la pel·lícula Estiu 1993. És una pel·lícula que vaig anar a veure al cinema fa no molt, d'una directora catalana, la Carla Simón. Crec que és el seu primer treball i em va impressionar molt la forma en què està dirigida, la història que explica. Està basada en la seva pròpia vida. I és una pel·lícula molt màgica. Crec que tothom que li agradi el cinema gaudirà moltíssim d'aquesta pel·lícula.
M'estimen molt, però tu no me'ls pots tocar.
Molta sort a la Carla Simona als Oscars i la cançó per tancar els solidaris la tria el mestre Xavi Salvà.
Come you masters of war, you that build the big guns.
En una setmana tan moguda com aquesta, que va començar amb en Kim Jong-un com a protagonista i un graó més en la seva escalada de proves nuclears sense límit, tensant encara més, si és possible, tota la comunitat internacional, i avui, rematant aquests solidaris del no a les armes, he pensat que era el dia de tirar d'un gran clàssic. Una cançó excepcional dins el gènere de la cançó protesta i tota una icona de la carrera d'en Bob Dylan, que la va escriure l'any 1963, aprofitant el filó de la Guerra del Vietnam i, com molt bé deia el títol, contra aquells Masters of War que va dedicar a aquests amos de la guerra sense filtres ni metàfores i declaradament en contra de la indústria armamentística, però sobretot contra tots aquells governants que feien i fan encara el joc a la pau amb tota la hipocresia del món, mentre continuen venent armes de forma clandestina amb la complicitat de reis, xeics, califes, sultans i el que faci falta. Dylan, però, deia que Masters of War no era una cançó antibèl·lica perquè, en tota la sinceritat del món, el cantant els deia un missatge valent i coses com aquesta, en paraules textuals. Vosaltres, els bel·licistes, no us mereixeu la sang que corre per les vostres venes i, fins i tot, acabava desitjant-los la mort. En fi, un monument a la cançó protesta i tan virulenta com les mateixes bombes de les que es queixa que si Dylan no l'hagués fet, hauria calgut inventar-la.
Marxem amb el Bob Dylan, fins aquí els solidaris, la ràdio sense fronteres, la fem el Sergi Cotillas, la Dolors Joanola, l'Eva Pineda, l'Ester Garriga, la Marta Molina i l'Albert Segura. Tornem la setmana que ve amb més idees per canviar el món.
But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.